La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Dos quarts de 10 del matí, últim divendres de programa, i per tant no podíem deixar de passar l'ocasió, com sempre, els advocats de Digestum Legal per tractar alguna de les qüestions importants per aquest estiu sobre la taula. En el programa d'avui, d'aquest divendres 23 de juliol, volíem parlar amb l'advocada de Digestum Legal, Natàlia Julbé, sobre els drets que tenen els animals de companyia. Ens volia explicar quines són les obligacions que n'hi ha del propietari o el posseïdor per una tinença responsable i també què hem de tenir en compte abans d'adquirir un animal de companyia o quines mesures s'han d'adoptar amb gossos, per exemple, potencialment perillosos. Quina és la normativa en quant als sorolls o als lladrucs o si ens poden prohibir en un contracte de lloguer, per exemple, tenir animals de companyia. I finalment, ara que s'acosten les vacances, si ens els podem emportar amb nosaltres de viatge o no, però sobretot, mai l'opció és abandonar-los. Natàlia Julbé, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Per començar, quins són els animals considerats animals de companyia? Perquè, clar, no, entenc que no ho són tots.
No. Mira, un animal de companyia és aquell animal domèstic que es cria, es reprodueix i conviu amb persones i no pertany a la fauna salvatge, que viu a la llar d'infants... a la llar amb una finalitat d'obtenir companyia. Tots els gossos, gats i fures són considerats animals de companyia. Els animals exòtics, en canvi, són aquells que no són autòctons i, per tant, estan fora del seu hàbitat natural i potencial. A Espanya hi ha un catàleg d'espècies exòtiques prohibides perquè es consideren invasores, ja que amenacen la diversitat biològica. També hi ha animals que estan protegits, com el peix pallasso, l'esquirol o la tortuga mediterrània, i animals considerats perillosos, perquè fa els gossos hi ha tot un llistat de races considerades races perilloses. Però això sí, si et preguntes, per exemple, si pots tenir un porc vietnamita d'animal domèstic...
Per exemple?
Doncs tot i que es tracta d'una espècie exòtica invasora, pots tenir un porc, però amb una llista ben clara d'obligacions, i el mateix passa amb una iguana o un os.
Ara em parlaves d'aquesta llista d'obligacions, per tant, quines són les obligacions del propietari, del posseïdor d'un animal de companyia?
Sí, l'animal de companyia ha d'estar sempre identificat amb un microxip homologat i amb una xapa penjada al coll amb les dades bàsiques perquè pugui ser retornat en cas de pèrdua o robatori. L'animal ha d'estar censat a l'Ajuntament de la ciutat o poble on es resideixi de manera habitual, com a molt tard 3 mesos després del naixement o 30 dies des de la data d'adquisició, s'ha de procedir a censar-lo. Ja està totalment prohibit abandonar-lo. En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a l'Ajuntament dins les primeres 48 hores i està prohibit tallar la cua i les orelles als animals i extirpar-ne les ungles, les cordes vocals. A més, es recomana tenir al dia la vacunació que pertoca, que això, bueno, es consulta amb el veterinari que s'acudeix.
I si no es compleixen aquestes obligacions que has enumerat, què pot arribar a passar pel propietari?
Doncs les multes per no complir la llei poden ser de 100 euros fins a 20.000 euros, segons la gravetat. A més, cada municipi té unes condicions diferents relacionades amb la tinença d'animals. Et recomanem que a cada municipi d'on estigués, doncs, revisa l'ordenança que correspon, però generalment les condicions són les següents. Respectar els espais destinats als infants, als jardins i als parcs, recollir deposicions fecals i netejar els elements afectats per les deposicions i l'orina, inscriure'ls al registre censal municipal i notificar sempre també al cens municipal la baixa, la cessió o canvi de residència d'animal, així com la seva sustracció o pèrdua. La persona responsable del gos ha de portar un document identificatiu del cens animal i el gos ha d'anar lligat amb un collar, una corretja o cadena que no ocasioni danys a l'animal.
Perquè, si no, el registre d'animals de companyia, és a dir, nosaltres quan adoptem, comprem, el que sigui, un gos, per exemple, entenc que l'ens administratiu ha de saber que nosaltres tenim aquell gos.
Exacte, sí, no? Sí, és obligatori tenir-lo censat per això, perquè en cas de pèrdua o robatori, doncs poder estar identificat i poder comunicar-se, posar-se en contacte amb el propietari o posseïdor de l'animal.
Per tant, com funciona tot plegat?
Doncs hi ha el Registre General d'Animals de Companyia, que és el conjunt de dades d'identificació dels animals de companyia dels censos municipals de Catalunya. hi ha una aplicació informàtica al registre, que és l'ANICOM, a la qual tenen accés tots els municipis per fer les consultes de dades del registre i per incorporar i modificar les dades que el configuren. Les persones que tenen animals de companyia d'identificació obligatòria han de censar-los i mantenir actualitzades les dades de l'Ajuntament al municipi on resideixen habitualment. I abans de la inscripció en el cens municipal, un professional veterinari col·legiat ha d'haver identificat l'animal amb un microxip i ha de comunicar les dades d'identificació al registre. No tenir identificat ni inscrit un animal de companyia d'identificació obligatòria, el registre són infraccions que es poden sancionar amb multes de fins a 3.000 euros.
Ho dèiem, podem adoptar o comprar, però, això sí, què hem de tenir en compte abans d'adquirir un animal de companyia?
Doncs sempre, en primer lloc, abans d'adquirir un animal de companyia, reflexionar bé, no?, sobre la responsabilitat que implica i també els costos que suposa tenir-ne un. Perquè, clar, no és barat, no?, les vacunes, l'alimentació, i llavors també, doncs, les responsabilitats en funció de la teva feina, no?, les vegades que pots treure a passejar, perquè recomana, doncs, que no estiguin més de 5-6 hores seguides sols al domicili. Informar-te sobre quin animal o espècie s'adapta millor a l'estil de vida, no? Un gos gran, un gos petit, estic en un pis, estic en una casa, vull dir, això cada un, les circumstàncies personals que tingui, i tal i com hem explicat al principi, els gossos i els gats han d'anar identificats almenys mitjançant un microxip homologat i implantat, i a l'establiment ha d'entregar els animals desparasitats i sense símptomes aparents de malaltia.
Mira, ara que ens dius això, sense símptomes aparents de malaltia. Clar, en el cas que hem comprat un gos i al cap de 3 dies es posa malalt i llavors el veterinari ens diu que fins i tot és una malaltia hereditària i que a més és greu. Podem reclamar alguna cosa?
Sí, s'ha d'adreçar... Bueno, lligat amb l'anterior, quan adquireixes un gos, us han de lliurar un document amb les característiques de l'animal, un gos o un gat, i una factura amb les dades del venedor i del preu. Aquesta compra d'animals també queda coberta per la garantia legal de 2 anys i en cas de desavinença amb l'establiment, doncs, ens demana un full d'oficial de reclamació i si en el termini de 30 dies no s'obté resposta o bé la resposta no és satisfactòria, doncs llavors es contacta amb el servei públic de consum que correspongui segons el vostre municipi i també es pot fer una denúncia a la secció de protecció d'animals de companyia al Departament de Territori i Sostenibilitat, però sí, si en el cas que et venguin un gos i que diuen que està bé, no?, que està sa, però això al cap d'uns dies es posa malalt i una malaltia hereditària, doncs llavors us heu d'adreçar a l'establiment on es va comprar amb la documentació acreditativa de la compra i reclamar, ja que la llei diu que s'han de vendre els animals sense que tinguin malalties hereditàries diagnosticables. I com hem dit, en cas de desacord, doncs adreçar-se a l'oficina municipal d'informació al consumidor del vostre domicili i on es firmaran del procediment més adient per reclamar.
Ens parlaves abans del que molts propietaris coneixem com els PPPs, els gossos potencialment perillosos. Quins tenen aquesta consideració?
Doncs els gossos considerats potencialment perillosos a Catalunya són els que pertanyen, com hem dit, que hi ha un llistat considerada de races perilloses, com poden ser les races o els encreuaments amb el Doberman, el Pitbull, Rottweiler, bueno, hi ha un llistat extens. Altres races de gossos amb aquesta consideració, si així ho determinen les ordenances municipals dels ajuntaments, gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos, si així ho declara l'ajuntament corresponent, o gossos que han estat ensinistrats per l'atac i la defensa.
Cal alguna autorització, per exemple, administrativa per tenir o passejar un gos potencialment perillós o no cal?
Sí, per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'Ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat, i aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys. Per obtenir o renovar aquesta llicència cal que us adreceu a l'Ajuntament.
Esclar, si jo tinc una llicència municipal del meu gos, sigui perillós o no, i decideixo canviar de domicili, i a més decideixo canviar de poble, suposem, he de tornar a demanar aquesta llicència o no?
Això és només pels gossos potencialment perillosos. La llicència aquesta és només... Llavors té la vigència aquesta de 5 anys, és vàlida per tot l'estat espanyol, i si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l'alta a l'Ajuntament del nou municipi.
Puc demanar una llicència per passejar gossos potencialment perillosos que no siguin de la meva propietat, per exemple?
Sí, en el cas de que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar aquests gossos potencialment perillosos, que no són de la seva propietat, perquè són passejadors de gossos, voluntaris d'una protectora d'animals o personal de residències canines, doncs cal sol·licitar una llicència per la conducció d'aquests gossos a l'Ajuntament on està empadronat. La persona sol·licitant ha de presentar tota la documentació, el certificat mèdic, antecedents penals, declaració responsable... Però en el cas de que la pòlissa, o sigui, de la pòlissa s'haurà d'assegurar que el propietari o propietària del gos o el titular del nucli zoològic, si és una protectora o una residència canina, tenen contractada una pòlissa que cobreixi la totalitat dels gossos potencialment perillosos que es passegen. En aquest cas, les mesures de seguretat llavors són les mateixes que pels propietaris dels gossos.
En aquest cas, suposo que igual, si canvio de domicili, he de tornar a demanar la llicència.
Exacte.
Sí, Quines són les mesures de seguretat que han de prendre els propietaris i les persones que pateixen, que passegen, aquests gossos potencialment perillosos?
Doncs, a veure, s'ha de complir una sèrie d'obligacions, perquè, clar, doncs són especialment més doncs, perillosos, com diu la paraula. Llavors, a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, els transports públics i els jocs, espais públics d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. A més, les instal·lacions que alberguin aquests gossos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Doncs les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades. Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives, com la resta del contorn. I s'han de dissenyar per evitar que els animals doncs, puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. I el recinte ha d'estar sempre convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin en les instal·lacions del registre de nuclis zoològics com a centre de cria. I tota aquesta normativa es regula en el decret 170/2002 de l'11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i la llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Canviant de qüestió, tot i que seguim parlant d'animals de companyia, evidentment, no fa gaire, va ser Sant Joan i sempre s'obre el mateix debat, els animals i la pirotècnia. Com els hi afecta i quina és la regulació de la venda i ús de petards a nivell particular?
Doncs a veure, el soroll dels petards pot afectar els animals, tant humans com no humans, ja que suposen doncs, un estímul negatiu, no previsible per ells i que desconeixen. No? En el cas dels gossos, la fòbia més habitual és la relativa als sorolls forts, com seria l'explosió de petards o els trons, entre d'altres, i aquesta fòbia es pot manifestar de diverses maneres, com la intranquil·litat, nerviosisme, estrès, pànic, paralització, intents de fuga, salivació, permanentment estar d'alerta, no? O fins i tot miccions incontrolades. Destacar que en alguns casos podrien arribar fins i tot a morir per aturades cardíaques o per els intents d'escapament, no? Per atropellaments o caigudes des de grans altures. La pirotècnia afecta no només els gossos, sinó també els altres animals, com ara les aus, també els afecta molt. Llavors, en quant a la regulació de la venda i l'ús de petards a nivell particular, el 8 de novembre de 2015 va entrar en vigor el Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament d'articles pirotècnics i cartxoteria. I a través d'aquesta normativa es regula l'edat mínima per l'ús de la pirotècnia, depenent de la perillositat i nivell de soroll de cada un. I hi ha diversos casos destacables, a part d'aquí no només a Espanya, sinó arreu del món, per exemple aquí el més proper va ser a Lleida farà 2 anys que per exemple una gata de 2 mesos va morir després de les greus ferides que li van provocar doncs, a l'explotar-li un petard a la boca. Llavors, tot això són si és el que passa moltes vegades que no es pot denunciar doncs, perquè no pots identificar els autors, no? Però si es poden identificar estaríem davant d'un tipus agreujat de delicte de maltractament animal que es troba regulat a l'article 337 del Codi Penal.
Parlem també de la situació inversa, és a dir, quan són els animals de companyia els que fan sorolls, els que aborden per la nit, es troba regulat això?
Sí, mira, ja a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el seu article 20, estableix que els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables i han d'evitar que aquests pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com a terrasses o patis interiors, en especial des de les 9 de la nit fins a les 8 del matí. Per tant, doncs hem d'intentar evitar que els gossos i altres animals domèstics facin sorolls molestos pel veïnat, no deixar sol dins l'habitatge durant gaires hores consecutives, no? Qualsevol animal domèstic que pugui causar molèsties al veïnat, això tant si es troba a l'interior de l'habitatge com en terrasses o en patis interiors.
9:45 del matí, seguim parlant d'animals amb l'advocada de Digestum Legal, Natàlia Julve, que avui ens acompanya. Si parlem de vacances, no sé si se'ns pot prohibir en un contracte de lloguer, per exemple, tenir animals de companyia a la vivenda o no.
Sí, la llei d'arrendaments urbans estableix que el propietari té la possibilitat de prohibir la tinença d'animals en el domicili arrendat, deixant en mans de les parts la decisió sobre aquesta qüestió. En principi, el propietari pot fer constar en el contracte de lloguer la prohibició per la tinença d'animals. Per això, si en el contracte s'estableix expressament la clàusula de prohibició i s'incompleix, l'arrendador té dret a resoldre el contracte. Un altre cas en què l'arrendador té la potestat de resoldre el contracte és en aquells supòsits en els quals durant el compliment del contracte i sense establir-se aquesta prohibició de tinença d'animals domèstics es derivin danys a l'immoble. I així mateix tindrà la mateixa potestat de resoldre el contracte en aquells supòsits en què l'habitatge doncs, tingui lloc activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites. Però aclarir que en tots aquells contractes en què no es trobi expressament una clàusula que prohibeixi la seva tinença, doncs l'arrendatari podrà dur amb ell els seus animals domèstics a l'habitatge llogat.
Ara que parlàvem de la regulació dels animals de companyia en període de vacances, en quant a l'accés d'aquests animals de companyia a locals, a platges, a hotels, entenc que també existeix una regulació.
Sí, l'ordenança, com diem, de cada municipi o poble on estigui censat l'animal, doncs cadascú té una regulació. En quant a l'espai públic, els gossos indica que han d'anar lligats, llevat quan estan en equipaments i espais destinats al seu esbarjo o socialització. En els parcs urbans han d'anar obligatòriament lligats. No obstant això, també es prohibeix a vegades l'entrada, no?, en alguns jardins de caràcter històric o artístic, doncs, per la seva composició o fragilitat especial i perquè requereixen una certa protecció dels elements vegetals i patrimonials. I com hem dit abans, els gossos potencialment perillosos sempre han d'anar lligats i amb morrió. En quant a l'accés a locals i botigues, doncs, tret de gossos d'assistència i els de les empreses de seguretat i de les forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions, doncs els establiments que, segons el seu criteri, prohibeixin l'entrada i la permanència d'aquests animals domèstics en els seus establiments, hauran de col·locar a l'entrada i en un lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició. I el mateix passa doncs, en platges i hotels, doncs hi haurà que deixen accedir, hi haurà que no, i llavors doncs, s'ha de veure sempre de quedar ben clar i ben determinat i saber les condicions, doncs, per exemple, abans de llogar, no?, una habitació d'hotel, doncs, si et permeten accedir amb aquests animals de companyia o no.
Finalment, Natàlia, ens queda molt poc temps, però sí que volia que ens comentessis la regulació pel que fa a l'abandonament o el maltractament, no?, d'aquests animals.
Sí, mira, en cas de que es trobi un animal de companyia abandonat o ferit, cal trucar al centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona en horari laboral o, si no, a la Guàrdia Urbana, en horari nocturn o festiu. I si es coneix el cas d'un animal maltractat, cal avisar l'Oficina de Protecció dels Animals a la Guàrdia Urbana. En cas d'abandonament, es considera que no du la identificació establerta legalment per localitzar-ne els propietaris i no van acompanyat de cap persona. En tot moment, com hem dit, estava prohibit abandonar qualsevol animal i si es fa, doncs, poden ser sancionats amb una multa entre 400 i 20.000 euros. I els animals abandonats, recollits o rebuts pels serveis municipals es mantenen en observació durant 20 dies en aquest centre d'acollida d'animals i en cas que els seus propietaris no els recullen se'n tramita l'adopció. I en cas de maltractament, es considera que hi ha maltractament quan es porten a terme doncs, accions com ara agredir o afectar físicament o psicològicament un animal, mantenir-lo en instal·lacions indegudes pel que fa a les condicions higièniques i sanitàries i no facilitar-li una alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
Natàlia Julbé, advocada de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies. Gràcies per participar una temporada més en aquest programa. Que vagi molt bé i bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
I a aquesta hora, quan queden 10 minuts per arribar a les 10 del matí, us estem demanant missatges si us voleu acomiadar d'aquest programa al 663-99-30-62, com ha fet aquesta persona.
Moltes felicitats en aquest últim programa. Com no he pogut seguir-vos aquests dies últims amb la assiduïtat que podia, no sé si és l'últim programa de temporada o el setembre comenceu de nou, o en tot cas el setembre comença un altre tipus de programa, no ho sé, no, ja me n'enteraré. Però en tot cas, em quedo amb el missatge de la cançó que he posat avui, saber que se puede, que no hay nada imposible, i com, bueno, la música molt bona i els comentaris també molt bons, els comentaris els primers minuts del programa. I després a tot l'equip, moltes felicitats i que passeu unes bones vacances. I res, ara a veure, que vagi molt bé. Adéu.
Ella era la Mariona, que es volia acomiadar així d'aquest programa. Mira, Mariona, com que m'ho has deixat molt bé, dir-te que a partir de setembre hi haurà molts canvis a Ràdio Estel. I punt. I no em preguntis més, Mariona, home. Hi haurà molts canvis a Ràdio Estel. I ja està. Escolteu.
Sí, ens han d'escoltar i tranquils, perquè ho explicarem molt bé.
Sí, home,
i els agradarà moltíssim, aquests canvis que vindran a partir del setembre.
Sí. Mercè!
Què, Joan? Va, fem... Mira, el que ens doni temps.
Què?
Perquè s'han de cabir moltes coses. Fem un resum del que ha donat de si aquests 4 anys ja de programa.
Sí,
va,
sí,
anem a escoltar una miqueta.
Som-hi. Són les 8 del matí, molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra, d'aquest dilluns 3 de setembre del 2018.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Avui, si et lleves ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, sabràs que a partir d'aquest mateix instant es posa en marxa un equip humà preparat per fer-te gaudir una temporada més de ràdio. Des d'avui mateix encetem aquesta temporada i aquest programa a primera hora per informar-te des del primer moment a màxim rigor. Repassem l'actualitat, i és que el sobiranisme commemora avui la jornada de l'1 d'octubre amb diverses mobilitzacions reivindicatives a Barcelona i altres punts de Catalunya. I és que si no hi ha canvis de darrera hora, avui els 7 magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem, presidit per Manuel Marchena, firmaran la sentència del procés i després ja es farà pública.
Per aquest motiu, Joan, aquesta hora agents de policia blinden l'estació d'AV de Girona i impedeixen l'accés per les portes habituals. Situació bastant similar a la que es viu a l'estació de Sants a aquesta hora. La policia espanyola també està blindant aquesta estació.
I ha arribat el dia. El govern espanyol exhumarà Franco del Valle de los Caídos.
Sí, serà a partir de 11:15. Es començarà a exhumar les restes de Franco. Si les condicions meteorològiques ho permeten, el cos del dictador serà traslladat en helicòpter al cementiri de Mingo Rubio, situat al municipi del Pardo.
I a la mitjanit de divendres a dissabte, els britànics deixaran de ser oficialment membres de la Unió Europea i el Brexit serà una realitat. El Regne Unit viu les últimes hores dins del Club Europeu.
Quan fa més de 30 anys i mig el referèndum en què el Brexit es va imposar al Remain pel 52% dels vots davant 48%, Brussel·les viurà per primera vegada la sortida d'un dels seus socis.
Per aquest primer positiu de coronavirus a Catalunya, un cas lleu d'una resident a Barcelona. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha estat escollit president de la Conferència Episcopal Espanyola per 4 anys. El govern espanyol ha decretat l'estat d'alarma, Protecció Civil ha actualitzat la guia per resoldre possibles dubtes adaptada a la nova situació. Per exemple, podem sortir al carrer per anar a una botiga de queviure, supermercats o farmàcia. Això sí, procurem evitar les aglomeracions i mantenir una distància de seguretat amb la resta de clients i empleats. Primer...
Vaig anar al taxi, però porto auriculars,
Cap problema.
Però espero que no estigui, Joan.
Perdone.
No sentim, però...
Gira a la izquierda ahora, ¿verdad? A la izquierda.
Bueno, a l'esquerra, però després ha d'anar cap a la dreta, recordi-se'n.
Bueno. Los camiones en la carretera, los camiones en la carretera, eso sí que son peligrosos,
Disculpa, Joan, però és que no se n'adona que l'està sentint també tothom.
¡Burro! Míralo, que sale a la izquierda en la rotonda. El dueño de la carretera, el tío.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
A veure una cosa. A la gent que està esmorzant a la parròquia de Sant Anna ara mateix, escolteu, que vagi molt de gust, aquest esmorzar. Que vagi molt de gust. Hi ha una cua enorme,
El Gavi, del Barça. Te'n recordes del Gavi?
Sí.
Sí?
Sí.
Que actualment dirigeix la Unió Esportiva... Ai, no, es deia Gabri.
Gabri, sí.
Sort
sí.
Que tenim el Jordi que apunta tot, Es deia Gabriel, però tot i així... Clar, exacte, ara m'és conegut com Gabri. És que em fa uns sotracs.
Rita Barrera, muy buenos días.
Buenos días, Joan Trias.
Què està més a prop? Que Theresa May dimiteixi i es faci el Brexit o un nou referèndum pel Brexit?
En el cas de la dimissió de Theresa May, se suposava que havia de dimitir per la norma no escrita i un segon referèndum tampoc sembla que hi hagi acord per tirar-lo endavant. Hola?
Doncs sí, moltíssimes gràcies pel comentari que ens has fet avui.
No, de res.
I per acabar, llegim a Vida Nueva, que l'estava esperant a la porta, així que el vaig veure, em vaig portar la mà al cor i vaig tancar a plorar. És el que he sentit. Disculpeu, he dit prou. Fins aquí aquest repàs de les notícies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Déu-n'hi-do, Mercè, alguns dels moments que hem viscut durant aquests anys de programa en aquesta casa.
Sí, tant de bo l'audiència hagués tingut també una càmera perquè per saber tot el que estava passant i d'aquests atacs de riure eterns.
Escolta'm, 3 minuts, gairebé ja arribem a les 10 del matí. Fa temps que no l'escoltem, oi?
Tenim ganes.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Què tal?
Volíem acabar aquesta temporada i volíem acabar aquest programa amb un darrer minut de temporada.
Doncs vinga, anem allà. Amb tota l'alegria, Joan.
Tira.
Emoció. Un programa molt especial, paraules del Toni Huguet, editorial especial, Mònica Levinsky, que sempre adorna molt, moltes felicitats per ella, 600 i pico programes, i la darrera secció, ahí dándolo todo, acabando en alto, digestum legal, parlant d'animals de companyia. Que una mica de poesia té, perquè és el que som nosaltres, animals de companyia. Joan, el Harry Potter de la ràdio amb aquesta cara d'espanto, Sort que tens a Hermione Raga, que et treu dels apuros, jo seria una mica Ron, el secundari còmico prescindible, i Xavi Aguilar Snape, que sembla malo de la pel·lícula, però després té bon cor, el tio.
Perquè no li estàs veient la cara.
Sustaco, Joan, quan has dit que el pensament del dia ens el feia una persona que ens ha deixat durant aquest curs. Jo he pensat en Enric Frigola, el gran i el mític Enric Frigola. Des d'aquí una abraçada forta i els nostres agraïments eterns. Sempre. Una vegada més has dit una cosa que podríem discutir. Has dit que en aquest programa mai s'ha vetat un tema. I tens raó. Només ha vetat un partit polític. Joan Trias, el vetador de Vox. I les perles de la Raga, ens ha deixat una avui que ens ha parlat dels Jocs Olímpics. Ella ha parlat de que es lluirà la bandera d'Alcoi. Alcoi, Alacant, La teva àvia és d'allà, com saben tots els altres oients que estan farts de
ser.
Sí. I no vull acabar, Joan, sense dedicar-te unes sentides paraules d'agraïment per els lagrimones i la emoció d'aquest darrer primer minut de la teva vida en què ens has esmentat a tot l'equip. Només et diré una cosa, pren bona nota perquè seran també les meves darreres paraules en aquest programa. Tu m'has dit que sóc una fera salvatge i Joan, amic, estimat, admirant Joan, jo vull acabar així. Gràcies per fer ràdio amb mi, tu ets un fill de puta.
I jo titrio.
Signat Rafa Sanahuja.
Signat Rafa Sanahuja. Rafa.
Dime.
No, gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Cuida't, Rafa, una abraçada forta.
T'esperem al setembre. El setembre que serà. Tornarà a ser nosaltres, Rafa Sanahuja, en aquesta casa, fent coses. fent coses. Voleu saber-ho tot plegat a partir de setembre. Escolteu, la gent està acabant amb, només amb una sola paraula. Deixeu-me dir tres. Per l'equip, per la casa i pels oients. Gràcies, gràcies, gràcies i sempre visca la ràdio.